Doncs aquí estem. Aquí estem amb 10 minutets de retard, però no res, aquí estem. Em pregunto, Lluís, que si a l'anterior programa el van començar amb aquelles referències a la recerca d'una veu o al prendre la veu, i al final allò va servir per una certa unitat o el col·laix de les coses que van parlar, per on hauríem de començar avui per trobar alguna excusa que llenci una mica de llum sobre el programa atapeït de coses i persones que tenim pel davant.
Hola, Jordi. Doncs, bueno, crec que està bé pensar en la idea de que estem aquí per segona vegada, que no és poc, i que avui comencem la continuïtat del programa. És a dir, fem un segon programa amb la idea de passar una estona aquí agradable fent ràdio, passar una estona fent ràdio i anar-ne aprenent a mesura que en fem. Crec que és una idea que lliga bastant amb el que ens estem proposant. No ens hem esperat a saber-ne, no hem anat a un màster de fer ràdio per després posar-nos a fer ràdio, sinó que ens posem a fer ràdio i això de saber-ne ja anirà venint amb el temps.
A mi el que em resulta més apropiat per explicar el programa, o el que anava pensant, és en parlar d'anades i vingudes. Ja sé que no és molt concret. Quan dic anades i vingudes no estic pensant, esclar, ni en el míting del Pablo Iglesias ni en la reunió de Nadal amb la família, així en general. O potser sí, amb això últim una mica sí, perquè, bueno, perquè bé, les dues convidades que tenim avui sí que estan aquí perquè han vingut per les festes de Nadal, ara explicarem qui són, però sí. I també penso en les nostres anades i vingudes al preparar el programa. Diu, aquesta vegada dues convidades en lloc d'una, dèiem, i això potser seria una anada. Diu, però millor que siguin dues persones que coneguem, que això ens permet anar més segurs, i això seria una vinguda. Anar i venir, per aquí aniria la cosa.
Comencem en els continguts d'aquest segon programa de Radio Nativa escoltant Joy Division. Love will tear us apart again. L'amor ens separarà una altra vegada. Avui parlarem de moltes situacions de desplaçament, d'estranyesa, de la impressió de no trobar-te en el teu lloc. I no sé si hi ha una estranyesa més gran que la de veure que allò que més fortament ens uneix pot acabar sent, arribat a un punt, el mateix que ens separa. En el programa d'avui ens acompanyen l'Aida Sánchez de Servio i la Marta Vallejo, que són aquí a la taula amb nosaltres. Sentirem també el Pau Llong, que ens presentarà un projecte que ha estat desenvolupat darrerament. Parlarem també amb la Laurence Fassel, amb qui connectarem via Skype des de Bèlgica. I també tindrem la presència de la Maria Rodés, que ens ha tornat a preparar una cançó pel programa.
Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa. Radio Nativa.
Doncs, efectivament, aquí estem amb la Marta Vallejo i la Aida Sánchez de Servio. Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Molt bé, aquí les dues amb el mateix micro. Que així. I comencem xerrant una mica amb la Aida. de la via de la ida n'havíem sentit a parlar a través d'amics relacionats amb les pràctiques artístiques, però a partir d'aquí la vam convidar a un fòrum indigestió on va fer un resum de problemes de la universitat avui. Bé, això era l'abril del 2013. I al final quan va acabar la seva intervenció, una intervenció curta de 5 minuts, va dir això que sentirem ara.
Per tant, si hagués de fer una proposta reconeixible com a tal, si no se'm tiren endamunt els minuts, espero que no. Penso que hauríem d'aprofitar totes aquestes fissures, crear-ne més i lluitar a mort pel sistema que d'alguna manera no era bo, però era menys dolent que el que se'ns ve al damunt, i que acabem amb el privilegi acadèmic universitari pel qual pensem que els professors universitaris no som treballadors, sinó que som intel·lectuals, i de certa mena, a més, però jo el que penso és que, i cada cop ho penso més, si ens adonem que tot això no és sostenible, si realment ens posem malaltes perquè ens posem malaltes, i si ens adonem que acabem sent un ornament que dissimula l'embrutiment al qual ens porta la universitat, crec que el millor favor que li podem fer a la universitat, el millor i el més gran gest d'afecte a la universitat, és marxar. També és un gest d'autorrespecte a una mateixa, i la possibilitat de marxar i deixar que les coses deixin de funcionar, deixar de fer que les coses surtin bé, potser és important. De vegades no hem de fer que les coses surtin bé. Ens les hem de carregar i hem de marxar.
Va ser fora aquest moment, Aida, perquè, a més, bueno, mentre ho anàvem parlant, tu deies... perquè ho parlàvem junts, això de com aniria al fòrum, tu deies, bueno, parlaré de la dificultat per estar dintre de la universitat o d'estar fora, i just aquell dia, patapam, va, i gairebé és el dia que ho vas decidir, una mica així, no? Després d'això, el mes de setembre vas plegar, i un any després, a l'octubre passat, doncs vas trobar una feina o te'n vas anar cap a Suècia i ara, perquè és Nadal, has tornat a casa. Va així, oi, més o menys?
Sí, no sé si ho vaig decidir llavors que marxava. M'ha sonat molt fort, això, doncs ho hem de carregar i hem de marxar. Vaig marxar, però no m'ho vaig carregar, doncs s'ha de dir que no m'ho vaig carregar. Sí, no sé, no... Va ser l'últim raig de la intervenció va sortir mentre ho escrivia. Perquè els 5 minuts posaven molta pressió i dius, millor ho escric, no fos cas. I estava escrivint i de repent dius, què coi, vinga, i va sortir això. I sí, em vaig sentir molt estranya fins i tot quan vaig acabar de dir-ho. I jo de dir, hòstia, què acabo de dir? Perquè en aquell moment tampoc sabia si marxava. Dic, a veure si estaré aquí, no? Marcant-me el gran punt de vinga, marxem, carreguem-nos-ho i després et quedes. És com, no sé jo. I llavors, no sé, suposo que va ser una clarividència aliena a la meva voluntat. No ho tenia gens previst. I de fet, van mig fer fora. Et fan mig fora, no? L'oferta que et fan de continuïtat és tan miserable que al final també haig de reconèixer que em van permetre el privilegi de poder dir que no. O sigui, per ser mig et faig fora, després a sobre puc dir jo que no, va ser un luxe poder-ho fer així. Luxe en totes les cometes que li vulguis posar, òbviament.
I des de llavors, en aquest any què has fet i què estàs fent ara? O sigui, ara quan vens uns dies a Suècia, què estàs fent allà i com et va?
Home, vaig passar per tot el que passa, suposo, la gent que es quedes quedant sense feina, perquè estàs a l'atur una temporada i va estar bé, era el primer cop que estava a l'atur a la vida, també amb això s'ha de dir que va ser una sort. I, home, no és una experiència massa agradable, no? De sobte hi ha totes unes estratègies de control, no?, sobre el sistema de l'atur que et fan sentir criminal només pel fet d'anar a una conferència 3 dies, no? Perquè tot això se't suma, uns dies que no pots sortir, no? I és com molt controlador. I al final el que va passar és que vaig acabar fent-me autònoma, o sigui, vaig anar passant per tot el calvari aquest que fem. I llavors em van proposar entrar a donar classes a una universitat sueca, al nord de Suècia, no està a la capital ni a cap ciutat gran, és una ciutat relativament petita del nord que es diu Umeå i que és una ciutat universitària, de tota manera. I estic donant classes a una facultat d'arquitectura.
Arquitectura?
Sí, no té... la meva formació és en belles arts i el que jo havia fet sempre eren temes de... art, educació, processos col·laboratius en l'àmbit cultural i els interessava també aquest perfil, no?, una mica. El que passa és que aquest lloc no està creat. Llavors hi ha ara mateix vinc amb una sensació de desencaix important de no saber ben bé on t'estic i no tenir molt clar que quin encaix hi haurà allà, tampoc no puc tornar, no és un bon moment per tornar. Llavors ara és realment una situació molt intermitja, només fa 3 mesos que ja estic treballant, amb la qual cosa tampoc no s'ha pogut construir res encara allà. Llavors vinc exactament amb aquesta situació de ni aquí ni allà.
Si us sembla, podem escoltar la primera cançó del programa i després seguim conversant. La cançó que sentirem és una cançó de Leonard Cohen que es titula Stranger's Song, és a dir, cançó del foraster o del desconegut. És una cançó a la manera de tantes cançons, per exemple, de Bob Dylan, molt llarga, molt discursiva, on només hi ha un arpegiat de guitarra sobre el qual la veu explica la història. I és aquesta forma de cantar que quasi és l'entonació pròpia de la història que s'explica, que no, quasi és un cantar que és gairebé el parlar mateix. La història que explica, no, aquest stranger de la cançó és el jugador de pòquer que no pot trobar refugi en lloc, és a dir, que no té en lloc que pugui dir que és casa seva. I de fet, aquesta cançó, Stranger's Song, la tenim per proposta precisament de la Marta. Vam demanar als col·laboradors, lectors, amics de Nativa, cançons que parlessin de l'exili, i precisament la Marta Vallejo ens va proposar aquesta cançó. Ens expliques una mica per què?
Vaig proposar-la perquè quan va ser una reacció, la major part de les propostes que vaig anar llegint de cançons sobre la idea de l'exili parlaven molt de la separació territorial des d'un lloc al qual pertanys i del qual et trobes allunyat, però sí, sempre hi tornes. Sí. I en la cançó aquesta del Cohen me'n recordo que hi havia un vers que deia alguna cosa així com quan et vas quedar adormit tenies, et vaig veure que sobre l'espatlla tenies una autopista.
Sí.
I aquesta idea és molt potent. Jo fa una mica més de temps que la Ida, que estic fora. Jo crec que aviat farà potser 5 anys. I quan vas voltant d'una ciutat a l'altra, ho fas a vegades perquè vols, a vegades perquè no pots tornar a aquest lloc en el qual sembla que hi tens les arrels. I al final es converteix, potser no en un mode de vida, però al final vius en una mena d'arxipèlag, en el qual sempre, quan vols tornar a posar l'arrel, resulta que tens molts llocs que trobes a faltar. I s'acaba convertint en una dinàmica de vida que has d'incorporar, i espero que no calgui incorporar-la d'una manera tan tràgica com el jugador de pòquer, i perquè hi ha un factor d'aposta, és a dir, que sempre hi ha un risc amb el qual vius.
Molt bé, l'escoltem?
Sí.
It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger. I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger. It is you, my love, you who are the stranger. Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for. I think it's time to board another. Please understand, I never had a secret chart to get me to the heart of this or any other matter. Well, he talks like this, you don't know what he's after. When he speaks like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm. You realize he's only advertising one more shelter. And it comes to you, he never was a stranger. And you say, okay, the bridge or someplace later. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger.
Doncs, bé, estem començant molt reposadets. Però, a veure, llavors, Marta, bueno, ho has explicat una miqueta ara. Tu portes un temps d'èxode, també.
Sí.
Vas estar un temps a Dakar. Uh-huh. Això d'anar a petar a la cooperació, perquè no va ser exactament una elecció, no? Va ser, aquesta és la percepció que jo en tenia. Que...
Sí, no, va ser una combinació. Jo vaig estudiar Ciències Polítiques i segons quina mena d'impulsos tinguis i quina mena de biografia tinguis, és una de les... La cooperació, el desenvolupament, el fer el bé universal i salvar el món 8 hores al dia és un dels camins que es proposen. L'altre pot ser fer de tècnic a l'Ajuntament. I en un moment donat, després d'un temps treballant a Barcelona, va ser una de les opcions, sortir i anar a provar de fer el que estava fent des de lluny en una ciutat.
Aquí vas començar a col·laborar amb Nativa, que vam dir, bueno, Nativa era quan començava a passar del paper a internet, mm-hmm. Nativa sempre s'havia caracteritzat per parlar des de la proximitat, i llavors vam dir, home, ara la proximitat pot ser la proximitat des de molts llocs, i vam dir pues, que ens parli la Marta des del Senegal en proximitat. No? Mm-hmm. I déu-n'hi-do el lío que t'has muntat aquí per escriure combinant la teva proximitat en aquell moment en què vivies a Dakar, amb el que et ressonava de Barcelona, mm-hmm. i amb els temes culturals, anaves fent una barreja que, mm-hmm. jo crec que has trobat el teu lloc. I després de Dakar vas saltar a Alexandria.
Sí.
I què tal això d'Alexandria?
Molt bé, molt interessant. És una ciutat que, bueno, amb això de l'anar i venir, potser vius en un món que és una mica un arxipèlag, però cada ciutat és com un referent. I Alexandria té moltes coses de la Barcelona imaginada de quan jo era petita. Aleshores és un lloc on, passant de Dakar, que és un estèticament és un impacte d'estranyesa total, arribar a una ciutat que s'assembla als teus records de Barcelona ho fa més fàcil i és un lloc apassionant.
I no és que siguin ganes d'escarpar, però en algun moment m'ha semblat, per coses que escrivies i tal, que des d'Alexandria estàs escrivint una miqueta més enrabiada que des de Dakar. Pot ser, obviament?
Pot ser perquè... Probablement perquè és un lloc on, per tal com estan anant les coses ara, hi ha moltes coses que no les pots dir obertament al carrer i cada cop has d'anar més a compte quan les dius als bars. I perquè una cosa és l'impacte de la duresa estructural de la vida, que a Dakar vaig experimentar i vaig aprendre amb els altres, i l'altra és l'impacte de la duresa de la duresa del que es tria i la duresa política en la teva vida i en la vida dels teus al teu costat fa que t'emprenyis, i per mi les postals aquestes de la nativa són un espai on pensar i m'ajuda a pensar, i sí, m'emprenya.
No, aquesta última de la cara era un desfogue total. Doncs seguim a provar. El programa, com anunciava Lluís abans, passaran diverses coses i doncs, em sembla que ara en passava alguna altra.
Ràdio Nativa.
De canuria que can fer de les ternes de tot el meu. Vingueu, d'on vingueu, no en representeu. Qui discrimina només mostra la seva ignorància i cansa l'odi que difoneu.
Les races són un invent del ric per separar-nos, utilitzant rumors, buscant trencar-nos. Cresites i cacics per enfrontar-nos, sempre serem amics.
Chavala, ama quien quieras.
Derechos para todos, maricas y bolleras.
El patio es libertad, la calle también.
Los nazis pretenden tu amor de rehén.
No esperes que nadie te quite el problema de encima. A cada agresión autoestima. Negros, chinos, blancos, latinos, iguales.
Valientes y unidos.
Cambia de pensamiento, utiliza tu mente. Cambia tu punto de vista, no se hace la razón en la cabeza del racista. Sala del antifascista.
Cambia de pensamiento, utiliza tu mente.
Cambia el punto de vista, no existe la razón en la cabeza del racista.
Sabadell antifascista. Me da igual lo que seas, trátame con respeto. Me da igual cómo vistas, si respetas no me meto. Somos gente buena y lo prometo. Nadie puede faltar a nadie en nuestro instituto.
Sabes que hay más gente que se marcha que viene. Inventan rumores, les conviene. No viene en patera el que roba, vecina. Quien roba el trabajo, viaja en limusina.
Hospitalidad, comunidad, solidaridad. Empatía, generositat, dia rere dia, fins que tombin d'allí de senyoria.
El rap és una arma d'amor i respecte. Tots som iguals, la barreja és perfecta. Posa't al meu lloc amb tacte i afecte. És hip-hop i el barri s'infecta.
Cambia de pensamiento, utiliza tu mente. Cambia el punt de vista.
No existe la razón en la cabeza del racista.
Estaba de la antifascista.
Cambia de pensamiento, utiliza tu mente.
Dies està en notícies, si més no a les xarxes. Espera que baixi una mica d'això. Aquests dies, deia, està en notícia, si més no a les xarxes, un vídeo que ha penjat el Pau Llong, on es veu una mena de lip-dub, és a dir, un d'aquests vídeos on moltes cares i veus es van enllaçant, cantant la mateixa cançó, aquesta, on un bon grapat d'adolescents canten un rap antiracista. Si no ho hem entès malament, aquests adolescents viuen a Sabadell i han participat en un ampli projecte de 23 tallers que combina rap i educació, un projecte que ha estat realitzat pel Pau Llong, membre d'Adversaris i activista implicat a Mil Aventures, i on l'Ajuntament de Sabadell i uns fons de la Comunitat Europea contra rumors racistes han tingut algun paper. Com que Li hem preguntat al Pau una miqueta d'on venia aquest projecte, com l'havia pensat.
Exacte, en aquesta campanya estrictament ja et dic, jo com a eina utilitzo diferents formats. Hi ha instituts, per exemple, on he estat amb el mateix grup classe durant 5 sessions i hem acabat gravant alguna cosa, hem acabat fent una demo davant de la classe, però en aquesta campanya concretament són tallers de 2 hores. La primera hora bàsicament estem treballant conceptes generals teòrics sobre pues, què és la xenofòbia, què és el racisme, l'homofòbia, etc. Fem un repàs històric també de règims discriminatoris, barra dictatorials, etc. Des de l'apartheid, bueno, des de l'esclavitud, de fet, fins a l'apartheid, passant pel nazisme, etc. I llavors anem del més general i més global al més concret, no? Tarrem a Sabadell l'última mitja hora, expliquem una mica l'auge del feixisme, bueno, primer el 36, no? Com ensenyem fotos de, doncs, del general Franco al camp del Sabadell, i a la vegada com joves antifeixistes en diferents zones de la ciutat doncs, estaven intentant defensar la ciutat del feixisme, fins a l'actualitat, no? On també, evidentment, com saps, des de fa anys tenim un problema, o teníem, jo crec, més agut abans, un problema amb el feixisme, que va mobilitzar moltíssima gent a la nostra ciutat, moviment veïnal, a tota la gent que estàvem en organitzacions d'esquerres. De fet, nosaltres vam crear la plataforma antifeixista, i de fet aquests, i això és una cosa que no hem pogut explicar encara, però és interessant, crec, aquests tallers són una mica el colofó, són producte d'aquesta lluita, perquè nosaltres quan vam voler fa 10 anys dir que el que hi havia a Sabadell amb el feixisme era un problema polític i no un problema entre gent jove, com ens deia l'Ajuntament al principi, i vam instituir la plataforma antifeixista i tal, una de les nostres lluites era que s'entengués que no era un problema policial, sinó que era un problema d'educació i que s'havien de fer intervencions en els centres educatius i a tot arreu. Producte d'això hem aconseguit pues, això, no? poder estar a les aules.
A mi em semblava peculiar això, que és un projecte que ve directament de la militància política i que no ha sortit de l'espai educatiu, en aquest cas. Li vam preguntar al Pau també, doncs, al hip-hop, si era, perquè era una eina important, perquè no era com ho hauríem pogut ser si han estat, no sé, corals o si haguéssim treballat en música indie, que aportava el hip-hop en aquest projecte.
Bueno, possiblement amb alguna d'aquestes disciplines o corrents també es podien fer coses molt valuoses, no ho sé, no ho he pensat en profunditat, però jo crec que la gràcia, després d'aquesta primera hora teòrica que et deia, en la que nosaltres parlem amb els xavals, de posar-nos a treballar amb ells i que estiguin una hora pues, escoltant un instrumental, fent rap i practicant, els implica molt més en l'activitat, a molts els motiva molt. És cert que el rap i altres disciplines, però també molt el rap, té molta penetració amb aquestes edats i amb els instituts, llavors per ells és un enganxe, i a més al final de cada un dels tallers, encara que no hagin molts dels alumnes, la majoria, no hagin sigut els que han acabat gravant el clip, tots van sortir davant de l'aula a rapejar-se el catxo que havien estat els alumnes, eh? O sigui, la idea és fer un 3/4 d'hora de treball, jo vaig passant, és molt energètic, diguem, perquè he d'estar per 30 nanos amb 3/4 d'hora intentant tirar-los un cable, i al final pues, ho fem en plan com si fos un bol, els faig sortir, venga, no sé què, un aplaudiment per tal, i es lia un Cristo allà. Jo crec que una de les coses valuoses que té és que trenca la dinàmica, aquests tallers trenquen molt la dinàmica vertical, formal, de l'educació reglada, normal i corrent. Els nanos, per exemple, ja tinc una companya que està fent la tesi doctoral sobre aquests tallers, de fet, que va començar a venir fa un parell d'anys els tallers que feia jo, i una de les coses que comentàvem era aquesta idea de que es canvien molt els rols, no? Els estudiants que potser amb un tipus de coses són molt aplicats i estan acostumats a ser molt recompensats i molt ben tractats, bueno, s'han de col·locar en una altra posició en la que no estan més còmodes, la gent que potser se'ls estigmatitza perquè no acostumen a treure molt bones notes, es creixen amb segons amb l'activitat, i a vegades els profes mateixos flipen i em diuen, hòstia, aquest pavo, jo no l'havia vist en ma vida, i fer això que acaba de fer i tal, no? O sigui, és molt, des d'aquesta perspectiva, és molt trencador, no?
I per acabar, doncs, li citàvem al Pau un tuit que ell havia penjat a la xarxa, i jo crec que aquí ho vam posar potser un petit compromís, que tampoc era tal compromís. Ell havia dit que alguns xavals els havien dit mai ens havien tractat tan bé. I llavors, clar, aquí dèiem, bueno, i això vol dir que els mestres, no? I llavors ell explicava això.
En aquest sentit, jo no voldria semblar avantatgista, perquè sí que, men, tinc molt, m'ho passo molt bé i tinc molta empatia amb els xavals, semblaria falsa modèstia no admetre-ho, però al final també trenques tant la dinàmica que és fàcil que tu, que només has estat 2 hores amb ells, estiguis amb una energia allà que els xavals flipin. I un professor que m'està picant pedra tot l'any i ha d'ensenyar àlgebra, doncs, evidentment, a mi i a qualsevol altre em costaria molt més generar aquestes dinàmiques. Però jo crec que és important que encara que que fins i tot el temari que es toqui sigui un altre, buscar aquests punts de trencar la monotonia i la quotidianitat és molt important. I sí que a nosaltres ens va sorprendre quan ho gravàvem, no? Que l'Emma ho gravava, els va gravar quan jo estava acabant de mesclar el tema, i els va preguntar com ho havien valorat, no? A part que estaven, i a mi em va emocionar molt sentir el que deien, no? De com s'ho havien passat, de què era el més important que havien fet a la vida. Pots imaginar com gent de barri en un estudi de gravació, que, bueno, no ho sé. Pues aquesta sensació de dir, uah, és que ens han tractat superbé, ens han tractat superbé. No era una cosa que es repetia i, bueno, sorprèn i fa pensar.
Tu, Aida, també has treballat amb coses, amb projectes que, bueno, que posen en contacte l'art i potser no la música en aquest cas i la dimensió comunitària. A tu et suggeria alguna cosa, tot això que explicava el Pau?
Sí, clar, no pots deixar de...
Estava prenent apunts.
Estava prenent notes, sí. Sí, no, però no, perquè hi havia coses que anaven sortint i, clar, et fan pensar tantes coses que dius, m'oblidaré de la primera que se m'ha acudit. Aquesta paranoia, m'oblidaré. Sí, he treballat a prop i a mitja distància d'aquesta mena de projectes. He treballat a prop formant part d'una entitat juvenil ja fa molt de temps, que a més també és on vaig fer la tesi doctoral. Em fa gràcia això que diu, deia una companya que està fent la tesi sobre aquests projectes, i que era una entitat educativa en temps de lleure, l'Associació per a Joves TEP del Raval. I aquí sí que vaig estar treballant d'educadora amb joves, en aquell cas treballàvem en vídeo, però bueno, el hip-hop també és un tema que estan treballant, i de fet un grup que ha sortit ara recentment, La Llama, no? Està vinculat tant amb el TEP com al Casal d'Infants, no? I després d'això, i després més a mig acompanyament, no? Col·laborant amb entitats que hi treballen, però no treballant en el dia a dia fent les propostes. I m'agrada també el que comenta el propi Pau, no? De la seva posició extraordinària dins de l'escola, perquè això és important tenir-ho en compte. Jo estic d'acord en que és cert que el professorat del dia a dia és com qui fa el dinar de la mongeta tendre amb patates, i quan tu fas la paella dels diumenges... paella, no? I que ell també té molt clar, no?, aquesta posició extraordinària d'aquesta mena de propostes. I d'alguna manera jo entenc que l'educació arreglada ha acabat sent una mica el sac de les hòsties, no sé com dir-ho més elegantment. Li anem fotent tot, però clar, és que li estan fotent per tot arreu, no? Retallades, plantilles que ja sabem com funcionen. Les condicions de treball són extremadament complicades, i jo no només estic convençuda, és que sé de professors i d'escoles senceres que treballen de maneres completament diferents, i sempre m'entren ganes de, saps, posar una pica en favor de l'escola, perquè és l'escola pública, o en tot cas és l'escola que educa el 90% de la gent, ens ha educat a nosaltres també, i això no vol dir ignorar les enormes dificultats i les pedagogies rutinàries que tenen lloc, i la deshumanització dels subjectes que estan implicats, ja siguin docents com alumnes, no? Hi ha com una deshumanització mútua, no? Al final ens acabem... Això a la universitat també passa, no? I això és el que em fa pensar propostes o l'existència de propostes com aquesta, de dir, hi ha coses com aquestes que estan passant ja a l'escola que no tenen reconeixement, perquè a més l'escola no es reconeix mai com un espai de producció cultural. L'escola és un espai de reproducció. I en aquest sentit és en el que rep totes les pinyes. Penses, és un espai de producció cultural, hi ha gent que està produint cultura, però no es reconeixerà mai, perquè els codis de reconeixement no funcionen, no?, en aquest sentit.
És a dir, que es pensa més la cultura com una cosa a adquirir que com una cosa que s'està produint en el moment mateix, no?
La cultura s'entén com una cosa que l'educació i l'escola ha de transmetre, no la produeix. La transmet, sí. la comunica i te la fa aprendre, i rara vegada es reconeix un projecte educatiu com un projecte de producció cultural. Hi ha propostes que estan intentant just tocar aquesta frontissa, no? però aquesta idea de l'educació com quelcom que afecta el món, que transcendeix aquest espai tancat de l'escola, que d'alguna manera sembla un aparcament de criatures, no? Que el que faci l'escola quedi dins de l'escola, no ens maregi gaire. Dins de l'escola estan passant coses que transcendeixen l'escola. Encara en podrien passar més, n'haurien de passar moltes més, sens dubte. No li trec visió crítica a l'escola, perquè els propis mestres i docents tampoc són, deixen de ser crítics, però crec que estan passant moltes altres coses i que tenim poca tendència a reconèixer l'escola com aquest espai de producció.
A tu, Marta, potser t'ha sonat a coses, no? Quan es, no, no és el mateix, però quan es treballa en cooperació també, també es busca des de l'art o, segur, o en concret en els projectes en què tu has estat implicada, es busca treballar des de l'art aspectes, no sé si educatius o no sé exactament què, ara ens ho acabaràs d'explicar. I a més també deus patir o també deus viure aquesta cosa que explicava el Pau i que explica la Ida de, del que ve de fora. De...
Sí, hi ha una... Penso que no és tan... Em costa més parlar des de la perspectiva de la cooperació perquè me n'he anat allunyant, però sí que treballant o iniciant o acompanyant projectes de creació col·lectiva des dels llocs on visc, que són llocs que són receptors d'ajuda al desenvolupament, una de les coses que passa és que les dinàmiques de creació col·lectiva que es poden assemblar a les que es fan a qualsevol barri de Barcelona entren a la categoria de cooperació, cooperació amb cultura. I en aquest sentit, una de les coses, una de les dinàmiques que es donen que potser s'assembla aquesta inèrcia de a l'escola reprodueix cultura i no se'n produeix, una de les dinàmiques que es dona és la, amb la cultura solucionem problemes, però no en generem. I una de les coses que sempre ens ha passat treballant al veïnat on vivia a Senegal, treballant amb grups a Dakar, treballant amb grups de programadors amb software lliure, amb el mercadillo dels ferreters dels ferrallers de Bamako, una de les coses que passen és que no soluciones mai res. El que fas és que el que passa sempre, i no ho fas tu, ho fem tots, és que es generen espais en els quals trobem maneres noves de formular els problemes que ja tenim. I en aquest sentit sí que hi ha un factor de reproducció. Estàs reproduint el mateix problema de sempre, però estàs produint una nova manera de mirar-te'l. I en això hi ha una... M'ha recordat el que comentaves a una conversa recurrent sobre fer política i fer política nova. I té a veure amb el fet de que ens tendim a centrar quin serà el producte final, quin serà el resultat en l'examen, però ens acabem oblidant de si estem fent les coses d'una manera lleugerament diferent, coses que de fet ja sabem.
No. Sí. Podríem seguir. Aquest és un programa de xerrar i a més aquí, com que hem anat fent el guió a tota l'Etxe, doncs hi hauria d'haver un separador, no? I no tenim un separador. No obstant, aquí entra una altra pista que teníem, un altre moment que teníem pensat per aquest programa.
De fet, si vols et posar el separador.
Ah, sí? Tira, doncs. Sí.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
Si l'Skype està funcionant com hauria de funcionar, crec que estem en comunicació amb la Lorenç Racel. Lorenç, ens estàs sentint?
Hola, sí.
Magnífic, nosaltres et sentim molt bé. Crec que has pogut sentir una mica les intervencions que estaven fent ara la Ida i la Marta, és veritat?
Sí, sí. Hola, Aida, què tal? Com estàs?
Hola, Lorenç. Em fa molta il·lusió sentir-te.
Sí, jo també, però quina pena que estic tan lluny de tu ara. Què tal?
Sí, que estrany. Sí, és una retrobada.
Sí.
És molt emocionant per mi tornar a parlar amb tu ara que sé que marxes.
Sí, sí, sí.
Hosti, és molt fort. Bueno, en fi, parla. Bueno. Ja xerrem.
Bueno, qui parla? I tu on ets? Tu
és que estem...
També.
Sí, contesto. Clar. Ara estic a Barcelona, però estic en el síndrome l'almendro. He vingut només per les festes. Estic a Suècia.
Ja ho sé. Això
sí, això.
Que tu et queixes que jo he decidit marxar-me, però tu t'has marxat la primera, guapa.
Sí, bonita. Sí. És cert. Sí, sí, sí. Bueno, ara que parlaran amb tu, m'assabentaré dels detalls.
Ja veurem.
Pels oients, que perquè tothom se situï, us presento a la Lorenç. La Lorenç és comissària, és productora, és gestora cultural, és una persona que crec una forma, després em corregeixes, Laurence, si vols, una forma, crec, de caracteritzar bé el treball de la Laurence és situar-la a mig camí entre la tecnologia, les xarxes i l'art. És una persona que treballa en el món de l'art però des d'aquesta perspectiva tecnològica i amb una sensibilitat, un interès, inclús un activisme molt clar des del punt de vista feminista. I crec que si voleu seguir la trajectòria dels darrers anys de la Laurence Russell, doncs hi ha dos grans projectes que s'han de tenir en compte. Un és Constant, un projecte que té lloc a Brussel·les i que se situa en aquesta recerca a mig camí entre el media art, la tecnologia i l'art pròpiament. I en els darrers anys, i serà també una mica el motiu de la nostra conversa, la Laurence ha estat, i segueix sent a dia d'avui, directora de la Fundació Antoni Tàpies. Et reconeixes, Laurence, en aquesta presentació?
A mi m'agrada que cada persona em situï on es necessita. O sigui, és una narrativa, és una ficció contínua. O sigui, sí, he fet tot això, entre altres coses.
D'acord, ho acceptes, llavors.
Ja, sí.
En el programa d'avui estem parlant, doncs, això, no?, amb la Ida, amb la Marta i amb més gent, no?, d'aquesta idea de l'exili, però entesa en un sentit general, no l'exili del que marxa perquè el seu país està en guerra, sinó d'aquesta situació de desplaçament. I ens va semblar que era molt interessant tenir la teva veu en el programa, doncs, perquè bé, tu vas venir a Barcelona fa 7 anys, no?, si no m'equivoco.
Sí, 7 anys, en juliol.
I durant aquests 7 anys doncs has estat a la direcció de la Fundació Antoni Tàpies desenvolupant un projecte molt ric, molt complex i molt intens. Jo et veig com una persona que vas venir de fora a fer un treball i crec que en molts sentits t'has integrat d'una manera molt, molt profunda en la societat d'aquí, parles un català perfecte, has sigut una persona molt important en l'escena artística i intel·lectual de la ciutat, però per altra banda tinc la impressió, i em corregiràs també si no ho veus així, de que també sempre has tingut certa sensació d'estranyesa respecte a la ciutat o respecte al país. És a dir, que no t'acabaves de sentir una més, o potser nosaltres no deixàvem que t'hi sentissis. M'equivoco?
És una pregunta difícil perquè la sensació de... Jo buscava una paraula que era així, desplaçament, però en francès hi ha alguna paraula que no he trobat en català o en castellà. Dépaysement. Sí.
Dépaysement.
I hi ha un llibre de Chris Marker que es diu Le DPI, que es situa en relació amb Japó. Hi ha aquesta idea de trobar la distància suficient entre ell i ell mateix, no? Entre ell i les coses, entre ell i el món. Veient les preguntes i quan tu i jo hem tingut per preparar aquesta xerrada, no és per evitar de parlar de Barcelona, però és una constància. Si puc parlar a la primera persona de la meva vida, és buscar l'estranyesa, el dépaysement. És la meva pràctica també, espero, de practicar la relació al món, no? És també de practicar la relació amb la institució. He de dir que, naturalment, parlo en català i llavors ja estic en una distància brutal entre el que puc pensar i el que puc sortir com a paraules per parlar amb vosaltres mirant a un Skype, o sigui, la cosa més rara del món. Estic parlant amb un tablet en una habitació que ni és la meva. O sigui, aquesta sensació de paisatge és a la vegada alguna cosa que busco, però des de, bueno, si volem parlar de la infància, existeix. O sigui, jo he mantingut aquesta distància sempre. O sigui, és per mi una manera de generar preguntes contínua i no creure, o sigui, he sentit paraules molt boniques de la cultura es produeix, o sigui, per mi no, si puc dir entre cometes, la naturalesa no existeix, o sigui, no hi ha res per defecte. O sigui, l'estranyesa amb Barcelona, però també és amb la classe social on jo arribava, el lloc d'autoritat que de cop i volta jo estava, o sigui, l'estranyesa en relació amb el gènere, en relació amb l'idioma, però és una cosa que des del moment que he decidit des del meu poble de sortir a la ciutat ja és són molts quilòmetres de classe social, saps? O sigui, aquesta sensació d'estranyesa és una cosa que és una pràctica meva. Ara, per me no reconocerme como, o sea, no sé cómo hacer en la sociedad catalana actual un proyecto colectivo. Es que eso para mí es muy difícil, sobre todo cuando hablas de una institución que tiene una historia particular dins de la ciudad. O sea, en estas circunstancias, sí. También en los proyectos que he podido hacer de manera colectiva y entre otras personas, tú o a Mayra, o sea, la mea práctica ha sido siempre de crear no zonas de sí, zonas de extrañeza, o al menos espero eso. O sea que sí, pero es también es voluntad propia de no sí. Y la palabra integrarse para mí es lo peor que puedo decir. Es como no, cada individuo, o sea, las cosas no pueden entrar en la normalidad. Mai, o sea, siempre estamos en una construcción continua. Cansamos, pero la idea de integración
sí.
En un sistema, ¿es eso? Sí, es, no. O sea, es muy importante sentir todo el engranaje de toda la situación, la institución, la sociedad, y no aceptar eso como es así y no cambiará mai.
Puc dir-te, Laurent, si les paraules poden mitigar una mica l'estranyesa de la imatge, que veig aquí a la taula tres persones escoltant molt atentament i fent que sí amb el cap. també et volia... també hem parlat, clar, tant en el cas de la Ida com en el cas de la Marta, els seus desplaçaments han estat vinculats en el treball, no? I el teu també, no? És a dir, tu vas venir aquí per treballar. I... recordo les converses que hem pogut tenir en els últims dies, pues, parlant tu i jo, i que em comentaves, bé, jo ara no sé ben bé què faré. I amb aquesta sensació de dir, però a veure, Laurence, a aquestes altures de la pel·lícula, no te n'adones que no hauries de deixar una feina fins que no tinguessis la següent emparaulada? I tu m'insisties d'aquesta idea de dir, no, per què? És a dir, si no et situes en una situació rara, si no situes en una situació d'expectativa, inclús de risc, hi ha moltes coses que ja no passaran.
Sí, però aquí en aquesta situació, com saps molt bé, hi ha dos factors o molt més, no? Una cosa és la decisió que jo he fet com a directora i que jo penso que la institució necessita i que això... Va, la meva decisió de dir 7 anys dins de la nova institució està bé, em queda molt per aprendre, per veure, i és que no sé on ni què ni com. Però és molt difícil actualment, o sigui, si d'autoritzar-se a no tenir por. Saps? Vale, ja veurem què passarà. No pot, i què passarà vol dir que tu tens una possibilitat d'exercir aquesta llibertat. Llibertat relativa, naturalment, i la posició privilegiada que tinc. Però és com dir, sí, és que jo voldria veure què passa. I també el que jo pateixo molt és de melancòlia, de moment. És a dir, que melancòlia en relació al món de l'art, al món del software lliure, bueno, amb software lliure és a Facebook i no puc superar això. És com dir, no hem fet des de les anys 90 totes aquesta... Quasi hi havia una creència en algunes possibilitats, no? I la melancòlia no és tristesa, sinó ja saber que has perdut alguna cosa i no passa res, no? És com passar a la segona etapa. I jo he de fer aquest treball de... aquesta capacitat de... d'actuació en la relació amb el món i també amb les institucions, perquè d'alguna part puc pensar que abandonar les institucions i una altra part que per mi es relaciona molt amb un català molt famós que es diu Toscaies o Delini o Jean Horry o Franz Fanon, de dir no, les institucions hem de treballar-les. I jo no puc... Estic en aquest moment de dir com podríem trobar, transformar la realitat, que, com Marta ha dit, no, sabem que no podem canviar el món, però, com es diu en Velvet Goldmine, no canviem el món, però podem canviar-nos nosaltres. O sigui, o no miras al mono, o sea, no me es intentar, o sea, para mí era como abrir la puerta y ver qué pasa, y si donar perspectiva y a la fundación y a mi mateixa. O sea, no sé que es extraño, pero ya le he hecho tantas vegadas a que estás de lanzarme al tweet. Naturalment tenia una altra edat. Això és
el tema. Bé, i de totes maneres, crec que és molt clar que també, no sé, la trajectòria, no vull dir el capital de totes les coses que han fet, que has fet en els darrers anys a Barcelona i abans, t'avalen i estic segur que et permetran fer moltes coses. Això també és un fet.
Sí, però per mi serà interessant i també tinc responsabilitat de veure la lectura que es pot fer d'aquesta experiència. Mm-hmm. O sigui, de cop i volta pensar que em transformo en un producte, no? En el mercat del món del treball,
sí.
o jo mateixa dir, val, amb aquest capital que, com tu dius, què faig amb això?
Sí.
Quina lectura vols donar? Quina lectura es fa? O sigui, és tot una... Per això, el que tu expliques sobre mi és tu, perquè cada persona pot tenir una manera de llegir, o jo puc insinuar de com es pot llegir aquest capital, i això, bueno, ja verem. No sé.
D'acord. Bé, ho hem de deixar aquí. T'agraeixo molt, Laurence. T'agraïm molt que hagis entrat al programa. A més, sé que estava sopant amb uns amics i que t'hem fet aixecar.
No, és que som a Bèlgica i hi ha neu. Llavors sí? He arribat molt tard per el dinar, llavors el dinar s'ha transformat en sopar, o sigui, no.
Vale.
Està.
Molt bé. Ah. Escolta'm, moltes gràcies, Laurence.
A vosaltres.
T'agraïm molt que ens hagis dedicat a aquest moment. Crec que parlo per molta gent si dic que et desitgem molta sort amb l'etapa que obriràs d'aquí un temps, perquè sembla que pleguis demà i et queda encara molta feina per fer a la Fundació Tàpies.
Sí, fins a juliol sóc a Barcelona. O sigui.
Adéu. D'acord. Moltes gràcies, Laurence. Fins aviat. Salut. El sorollet de l'Skype. Bé, mentre sentíem els comentaris de la Laurence, com li he dit abans amb ella mateixa, la Marta i la Ida anaven fent que sí. No sé, quina impressió us produeixen els seus comentaris.
Tu? Jo? Jo m'he quedat amb... M'ha impactat molt la fórmula aquesta de les zones d'estranyesa. Perquè quan incorpores a l'exili o el viatge o el trajecte com a circumstància de vida, això en el fons és el que més modifiques, és el que més canvia en la teva vida, és el fet de que sempre, vagis on vagis, ets una mica estranger, i no és una mica estranger perquè el meu país és molt petit i els pins del Vallès, sinó perquè ho has d'entendre tot una mica sabent que probablement en tens molt poca idea. Encara, si t'ho has preparat perquè contrastes la realitat i no és així, si no t'ho has preparat perquè ho has de descobrir tot de nou. I és molt interessant i és molt potent, i al final jo ho acabo incorporant en l'escriptura i en quan penso i en quan treballo, que és la potència que té el fet de que puguis ser sempre, vulguis o no vulguis, un element pertorbador. Pertorbador perquè fas preguntes que no toquen, o pertorbador perquè no saben qui ets, o pertorbador perquè el qui et vol conèixer veu en tu coses que tu no veus, i a la inversa, i això té un potencial brutal a nivell creatiu i a nivell de vida.
Era molt interessant la idea de, com ho ha explicat l'Orant referint-se a la idea d'integració, no? Podem descartar ja la idea d'integració, que és una normalització, no? És a dir, estàs en situació d'estranyesa sistemàticament allà on ets.
La veritat és que jo tenia tota l'estona al cap una conversa d'altre dia amb un amic que deia que l'alteritat cada vegada existia menys en el món actual, però bueno, potser ara ens emmerdaria per un terreny molt complicat. I a tu, Aida, què et sonava totes aquestes coses de la Laurence?
per anar per una altra banda, no? I potser complementar. Sí. I com que jo potser estic aquí més amb l'experiència novella de Pays de Main, molt recent, encara estic... M'ha fet molta gràcia quan ella estava parlant d'aquesta transferència del valor de canvi de la teva trajectòria, no? O sigui, com fas aquesta traducció de crèdits, allò... No acadèmics, però... O sigui, qui punyetes ets en aquest altre context, i ja no només a nivell laboral, que jo també em vaig descobrir mirant-me el LinkedIn dient potser hauria de fer alguna cosa amb això. Ara qui coi soc, on vaig a fer què? I això, a més, estic a una facultat d'arquitectura i ara estic amb allò, l'eslògan és fake it till you make it, saps? Sense allò, vaig a fer veure que sé d'axonometries fins que coli, no? Llavors és com superestrany, no encaixo un lloc i en aquest procés de transferència no només és laboral, sinó que també és personal i, de fet, he perdut la veu molt... literalment, quasi, això el Jordi ho sap molt bé. Estic amb una impossibilitat d'escriptura total. O sigui, fins i tot del que jo pensava que sabia, m'estic trobant que tinc una incapacitat d'escriure grossa. O sigui, se m'ha descol·locat fins i tot el llenguatge que havia estat el meu i amb el que m'havia sentit que em trobava amb certa comoditat. Ara se m'ha desincomodat horrorosament i tinc una... De fet, haig d'entregar una cosa el dia 7 que sé que no podré. I és de lo meu i he perdut la parla i de fet estic a punt de quedar-me fònica literalment i estic en aquest moment de mutisme, no? De no saber on soc ni què soc, ni què podré ser ni què vull ser, i això ja seria, vamos, saber-ho seria...
Per sumar la incomoditat de l'Aida, quan estava dient lo incòmode que sentia, estava amb el Jordi i jo fent-li gestos amb la mà. Apropa't al micròfon.
És que m'allunyo, no.
No,
parla. Estic quedant-me sense parla.
Just, ja t'estaves començant a deixar anar i ja t'has enranyat. No, a prop del micròfon.
Anem a sentir una mica de música i ara seria el moment de la Maria Rodés, d'alguna manera. La Maria... Preveient que aniríem per aquestes coses dels exilis en el programa, li vam demanar una versió d'alguna cançó que tingués alguna relació amb l'exili. Ella ens explica així i després la canta d'aquesta manera.
Doncs quan m'heu dit de fer una cançó, de gravar una cançó sobre l'exili, he pensat en aquesta cançó que ja coneixia, que es diu Cruz de Olvido, que la vaig descobrir a través de la Chabela Vargas, i l'autor es diu Juan Zaizar, i bueno, em va agradar molt tant la lletra com la música, i bàsicament parla de... És un comiat, no?, d'algú que marxa i que marxa una mica com si estigués fent un favor a la persona de la qual es despedeix, no?, com si ho fes pel seu bé.
Con el atardecer me iré de ti, me iré sin ti. Alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Culpable no he de ser.
de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, amor, recuerda que te amé, que siempre te amaré. La nave en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de ti.
Doncs la cançoneta de la Maria Rodés, que som, aquest programa està tenint uns quants d'aquests moments que d'aquests que no saps com continuar i no ben bé, i no ben bé perquè no tinguis coses a dir, però en fi, ara hi havia venia un moment a centre, però com que som un programa seriós d'aquests que no volem robar-vos més d'una hora i ja us l'hem robada, doncs de fet Lluís anaves a parlar-nos del musicing aquest, que vol dir fer música, de l'acte de fer música, no?
Sí, ja ho parlarem un altre dia. Us anava a proposar a parlar de la idea de fer música, copiada una mica d'aquesta idea del Christopher Small de musicing, perquè si veieu, he estat amb les cançons que he anat posant i això, sempre intento anar portant el programa al terreny de la música i també un camí, com deies tu al principi, d'anada i de tornada, és a dir, fer anar el tema cap a la música i utilitzar la música com a motiu per després parlar-ne. Però seria molt llarg, crec que hem fet molt bé de parlar tranquil·lament amb la Laurence, crec que era molt important utilitzar la presència de les nostres convidades en trànsit i res. Jo crec, en fi, no sé si teniu ganes de comentar alguna cosa sobre la cançó de la Maria.
Sí. A mi m'ha fet pensar en una dimensió que potser no hem tractat massa en aquesta discussió dels exilis i dels, que és els efectes, no? És, hosti, la itinerància és dura, eh? I sense entrar rotllos de cosmopolitismes, també m'he quedat una mica amb la sensació de que jo veig el meu exili com un exili privilegiat al cap i a la fi, i no és un exili des de la mancança, la desesperació, o la duresa, no? És realment tranquil, però és cert, i en aquest sentit és cert que podem caure en aquesta mena de cosmopolitisme, podem itinerar perquè tenim aquestes formacions privilegiades, som políglotes, lo justet per poder-te moure, però som políglotes, tal. I això jo crec que també és important. Si no, arriba un moment que ens confonem. Quan veus gent que està com tu en la mateixa circumstància d'exili, però no es pot quedar perquè se li acaba el visat i se n'han d'anar i han estat... És com tal. I després l'altra dimensió, que és la dels efectes, no? I les itineràncies i els efectes de vegades tenen una relació corrosiva mútuament i és dolorós, no? Pot ser molt, molt penós i crec que la cançó deixava bastant a flor de pell, no? Aquesta mena de gran rascada que pot ser un exili no compartit.
I de fet les tres cançons que han anat sonant, no? Ara fent recapitulant, hem escoltat Will Tear Us, Love Will Tear Us Apart, no? L'amor ens separarà, de Joy Division. Hem sentit la cançó de Leonard Cohen, que de fet també hi ha una història d'amor, no? És a dir, aquest jugador de pòquer, aquest estrany, és una persona que, no, primer és estimada, però ell és el que mai hi és, no, i quan torna ja és tard, no, perquè no pot deixar de ser el que no hi és, i si hi és ja no és estimat, no? I ara la cançó de la Maria també era molt evident, no? És a dir, que la música ens anava portant aquesta deriva, diguem, sentimental.
Però lligat a aquesta dimensió dels efectes que que comenta la Ida, jo penso que la itinerància, jo no sé si m'hi acabo de trobar amb aquesta definició d'exili, per tot això que has comentat i pel fet de que, encara que sigui per motius econòmics, biogràfics, sempre hi ha un factor de tria, que també hi és en els processos migratoris de gent que necessita visat. Hi ha un factor de tria. Però vinculant la cançó de la Chabela que cantava la Maria amb el que tu deies, per mi l'impacte de la itinerància en els efectes no és tant que portis una cruz de olvido, sinó que justament al contrari, el que portes és una cruz de molta memòria. Molta memòria de moltes capes d'afecte, de moltes persones que incorpores i que tens disperses, siguin això, efectes de tots els tipus.
Doncs seguiríem, però anem acabant. Moltíssimes gràcies, Marta i Aida, per estar aquesta estoneta amb nosaltres i per passar per la segona prova que hem patit el Lluís i jo de fer aquesta ràdio nativa. Esperem que ens acompanyeu de més maneres i segurament el mes que ve, el mes de gener, en un dia que precisarem a nativa.cat, doncs farem el tercer programa de ràdio nativa.
I tant que sí. I agraïm també a tanta gent que ens ha ajudat, que de fet són tants que és difícil de nombrar, tota la gent que ens ha proposat cançons, tota la gent, de fet estem una mica sorpresos de la quantitat de comentaris que hem rebut des de l'últim programa, també a l'Antònia Folguera, que ens ha preparat aquests magnífics separadors, cortinetes que estem fent servir, així que gràcies, Antònia.
Doncs recordeu que el programa anterior, quan semblava que s'havia acabat, no s'havia acabat del tot.
Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa. Ràdio Nativa.
Aquellos que acampan cada día más lejos del lugar donde nacieron, aquellos que empujan cada día su barca hacia otros ríos, conocen mejor cada día el cauce de las cosas ilegibles, y remontando los ríos hacia su fuente, entre las verdes apariencias, hallan de repente esa explosión severa donde toda lengua pierde sus armas. De Saint John Perse.